de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem a Herrera en Cope a Lleida. Són les 12:20 minuts, dijous, a 7 de novembre del 2019. Hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ens arriben els dijous els consells veterinaris des d'Anadon Veterinaris. I avui la darrera de les entrevistes electorals. Avui amb Esquerra Republicana de Catalunya. Encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt i plantar-nos a la una. I com que és dijous, ja saps que d'una fins a les dues tenim les escapades de Cope amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure i segurament ja començant a buscar quan comencem la nieve en la Cope, perquè ja saps que han caigut 20 centímetres de neu al Pirineu de Lleida, per tant, ja comencem a tenir, de fet el fred es nota aquí a la plana. Li preguntem aquesta previsió meteorològica a l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida ens espera una tarda amb el cel ennuvolat a la meitat nord, amb precipitacions al Pirineu. A la resta, intervals ennuvolats, sense descartar tampoc algun ruixat dispers. La cota de neu vessant avui dels 1.500 o 1.700 als 1.000 metres. Les temperatures vessen amb mínimes al final del dia i s'esperen gelades al Pirineu. Demà divendres tindrem el cel ennuvolat o cobert al Pirineu, amb precipitacions que seran en forma de neu entre 800 i 1.000 metres, pujant localment la cota de neu a 1.200 durant les hores centrals. Seran localment persistents les precipitacions a la Vall d'Aran i es podran acumular 5 centímetres de neu per sobre de 1.200 metres. A la resta només tindrem intervals ennuvolats. Les temperatures baixaran, arribarem a 13 graus a Balaguer i Lleida capital, 12 a la Seu d'Urgell, 11 a Tàrrega i 7 a Viella. Les mínimes seran de 6 graus negatius a Viella, 2 negatius a la Seu d'Urgell, 3 a Balaguer i Tàrrega i 5 a Lleida capital. I el vent demà bufarà de l'oest i nord-oest, moderat a fort, amb ratxes molt fortes al Pirineu i al sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Ràpidament cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Rescaten un conductor al col·lidir dos cotxes a Lleida, a la zona de Capon. El van tenir que excarcerar del seu vehicle perquè va quedar atrapat dins. També avui al descampat que hi ha al costat de l'Atlètic Segre a Capon han aparegut 10 vehicles amb els vidres trencats i robats, amb una nova nit de destrosses al barri. Amb crònica judicial s'ha denunciat penalment un conductor que anava a 180 km per hora a la Nacional 240 en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. També s'està demanant un any i mig de presó per intentar abusar sexualment de dues nenes de 8 i 9 anys a les piscines de Fondarella. L'acusat es va baixar els pantalons davant d'una d'elles, però els familiars el van interrompre alertats per l'altra menor. I l'adjudicatària del Museu Morera de Lleida veu inviable fer-lo amb l'actual projecte i cost. Ja comencem que quan es fa un pressupost i s'assigna un cost, sempre ens quedem curts. Sempre. El que sigui, però sempre. Per tant, de moment, el Museu Morera ja té problemes perquè diuen que no es pot fer amb el pressupost aprovat. Per cert, que això ho avançàvem ahir, la plantilla de recollida d'escombraries de la Noguera inicia ja una vaga, una aturada, fins divendres al no arribar a un acord per millorar el seu salari ni signar un conveni col·lectiu digne. I Diputació de Lleida i Govern segellen el compromís per assegurar el desplegament de la fibra òptica a la demarcació. Es vol enllestir la connexió de totes les capitals de comarca l'any vinent i el 2023 a tots els municipis.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs va morir als 53 anys d'edat Joan Carles Pier, extècnic del Cadí La Seu. Va ser entrenador del primer equip fins a la temporada 2017-2018 i aquest equip no el va poder homenatjar amb un triomf ahir en una nova cita europea a caure a casa, la primera vegada a Europa, davant del bàsquet Landes, 57-70.
Herrera en Cope, Cope Lleida.
amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ha arribat el moment en el que tenim tota la informació veterinària. Ja sabeu que aquesta temporada ens ho porten des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els pots trobar al 973-266-388. És que és molt fàcil, eh? T'ho dic cada setmana, te'l dic dos o tres vegades, però és que és molt fàcil. Si tens un animal de companyia, te l'has d'acabar prenent. 973, aquest ho tenim clar, i després 266-388. Per què és útil aquest telèfon? Doncs perquè és el de les emergències, el dels problemes, el de 24 hores. Per això és útil aquest telèfon i sempre podràs parlar directament amb un veterinari. Hi ha coses que a la millor es poden solucionar per telèfon, o es poden no empitjorar amb telèfon, a través del telèfon, i d'altres que et diran, escolta, vinga, corre cap aquí que ho acabem de solucionar. Ens acompanya avui, que la vam conèixer la setmana passada, la infermera veterinària d'Anadon Veterinaris, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Imma, la setmana passada, espero que tothom ens fes cas, ja vam dir que de panellets, re. Els gats segurament, si li dones, no li faran cap paper, però els gossos, que segons em va dir la Imma, són més gormans per entendre'ns.
Molt més.
Clar, si li dones, ell s'ho menjarà, tot i que no li sentarà gens bé. Però
sí, i encara que no li donis, si ho deixes a mà, també s'ho menjaran.
També s'ho menjaran.
Sí.
És un tema que, ja sabeu que nosaltres tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, en el que ens pots enviar missatges, i ens heu enviat uns quants missatges de, però escolta, què poden i què no poden menjar? Bueno, doncs escolta, avui, Imma, anem a parlar de coses que, sota cap concepte, no, per nosaltres són normals i que un gos, per exemple, no pot menjar. Que es veu que n'hi ha.
Sí, hi ha coses que són tòxiques per ells, o sigui que això és un no-no. Normalment...
O sigui, no és que estiguin mal cuinats, eh? És que són tòxics.
Sí, són tòxics pels gossos. Hi ha unes altres que no es deuen de donar perquè no és bo per la salut també, però no els fa res, només no és bo. Però aquestes que diré ara sí que són tòxiques.
Anem a les crítiques,
vale?
Ara. O sigui, el que ens dirà ara l'Aima, això és no sota baix cap concepte, ni deixar-ho a l'abast.
Exacte. Xocolata.
Curiós, eh?
Dolços en general, com vam dir dels panellets, dolços en general, all, ceba, calçots, etc., tots els derivats, vale? Abocat, raïm i fruits secs.
Caram.
Això és el no-no.
O sigui, això per ells és tòxic.
És tòxic.
I pot esdevenir en un final fatal?
Home, si mengessin una quantitat... Home, si li dones un xocolata no es morirà, però millor no li donis.
Sí, però mal de panxa entendrà.
Sí, i li pot ocasionar vòmits, diarrea, igual els calçots, que a vegades fan la típica calçotada,
sí, sí.
I un per mi, un per ell. No. No, perquè acabe a la clínica amb suero, amb vòmits, amb diarrea, millor que no.
Tornem-ho a repetir, va. Xocolata i sucre en general.
Sí, xocolata, dolços, all, calçots, ceba, bueno, tots els derivats, abocat, raïm i fruits secs.
Clar, aquí entra el tema de les geminadures, no la de gossos, la de humans, eh?
Exactament.
Entre tot això, sí, perquè al final allò és sucre, tot,
claro,
no?
Claro, sí, sí, entre tot això.
Molt
sí.
Bé. Escolta, si pel que sigui, un descuit, ui, que l'he vist i ho tenia allí a la base i s'ho ha menjat, que ens vingui el pànic o tranquils?
No, el pànic tampoc, tranquil. Si menja un bocinet de xocolata... No li passarà res, però millor que no el mengi. Igual que si menja una mica d'all, no es morirà, però millor que no s'ho mengi. Ara, si veiem algo que s'ha menjat, que jo que sé, una pastilla meva, o algo que és super dolent per ell, s'ha de fer vomitar. Si el veus, s'ha de fer vomitar al moment.
A veure, que tu dius molt fàcil, això. S'ha de fer vomitar.
És a dir, bueno, s'ha d'intentar,
Jo amb una persona crec que més o menys sabria com fer-ho, que després ho aconseguim o no és una altra història. Però tu com agafes un gos i el fas vomitar?
Lo més fàcil és donar-li un cafè amb sal.
Cafè amb sal?
Sí, perquè és fastigós i el faràs vomitar. Això, li obres la boca...
Un cafè normal?
Sí, sí, un cafè.
Amb una cullerada de sal?
Més, sí, tres o quatre.
I amb això vomiten?
Sí, és molt fastigós. Si no, una mica d'aigua oxigenada... La barreges amb aigua corrent i li dones. També és molt fastigós.
A les mateixes proporcions, més o menys?
Sí, 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 més o menys meitat i meitat.
I com ho fas que s'ho prengui, això?
Obres la boca cap a dintre.
Vale. Bueno, sí. Com que és el teu gos, suposo que...
Sí, obres la boca cap a dintre. Això quan veus, jo què sé, que s'ha menjat...
Clar, això si ho acabes de veure, perquè afortunadament no, res, ho traurà i punt.
Sí, si l'has vist. O s'ha menjat un, jo què sé, un raticide, algo que tu l'has vist.
Però que ho acaba de fer. Ara anem al supòsit de... Em sembla que... Ui, jo tenia aquí a la taula tal, i ara ha desaparegut, igual s'ho ha menjat. I ja ha passat una hora.
Això millor que el portes a la clínica...
No costa res, no? Fer un truc? Escolta, 973-266-388.
Primer truques...
M'ha passat això.
I segurament te recomanarem que el portis de seguida, i allí ja veurem, depèn de lo que s'hagi passat.
Sí, en què ens hem de fixar? És a dir, en què hem de fixar el gos? Ui, està més parat, o...
Claro, farà... Segons el que s'hagi menjat, veuràs que la seva reacció a estímuls no és la mateixa. Uh-huh. Vols jugar amb ell, no té ganes, o de repent comença a tindre molta diarrea, uh-huh, molts vòmits, o no pot fer res, no pot fer caca, no pot fer... Que el seu comportament no és el normal, o està molt parat, o veus que se queda en una raconada i no es bellugue... Tu t'adones de seguida quan el teu gos fa coses que no són les que sol fer cada dia.
Uh-huh. Doncs al carrer Segrià 11, que a més estan 24 hores, si no el 973-266-388. Mira, avui hem parlat del que està prohibit. O sigui, prohibit. La Ima ens ho ha explicat molt bé. Si el veus, fes-lo vomitar i t'estalvies tota la resta. Si ho sospites i, ui, aquest gos no està fi, no està com sempre... cap al veterinari.
Exacte, no li doneu mai medicació de casa, sisplau.
Ah, sí, això també, aquesta és l'altra,
sí. Sisplau, truqueu abans per telèfon a la clínica, no li doneu res.
La gent li dona medicació humana?
Sí, ai, veig que està parat, li dono un ibuprofeno, o li dono un paracetamol, o li dono... No, no ho feu, sisplau.
Això és dolent, eh?
Molt. Molt.
Te bueno, pots és que carregar... els seus òrgans no estan preparats.
Sí, te pots carregar el gos. O el gat. Millor truca per telèfon a la clínica i t'assessorarem.
Doncs 973-266-388. Avui ha estat amb nosaltres la Imma Sabater, infermera veterinària de Nadon Veterinaris. Imma, la setmana vinent seguirem amb els aliments poc aconsellables.
Ah, vale.
O amb els tòxics, per entendre. Amb els tòxics, amb aquells que... Bueno, poc aconsellables, vaja.
Perfecte.
Gràcies, Imma.
A tu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
El Xavier Itxeixiuró és historiador, activista cultural, i el pròxim 10 de novembre es torna a presentar com a cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés per les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, un càrrec que ostenta des de l'any 2016. Eritge és veí de Lleida Ciutat, tot i que va néixer a Sallent, al Bages, i es considera un amant de les antiguitats, els llibres i la història medieval. Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, el cap de llista d'Esquerra va completar els seus estudis a la Universitat de Toulouse, a França, i posteriorment a la Universitat de Lleida, on va fer un postgrau en gestió cultural. De fet, Eritge ha estat un gran dinamitzador cultural de les Terres de Ponent, on ha exercit de president de l'Ateneu Popular entre 2006 i 2012, a la territorial d'Òmnium Cultural a Ponent entre 2014 i 2015, i també ha format part d'altres entitats com la plataforma Lleida Decideix i l'Assemblea Nacional Catalana Lleida. El cap de llista d'Esquerra encara aquest 10 de novembre amb el convenciment que les mobilitzacions de les classes populars són un element cabdal per construir la nova República Catalana.
Doncs com sempre agraïm el perfil personal que ens acaba de presentar la Iris Carnicer. Ja sabeu que estem fent aquestes entrevistes electorals. Soc el Ricard Álvarez, el cap de programes i d'informatius de la cadena COPE a Lleida, i estem a les instal·lacions del diari La Mañana. Avui estem ben acompanyats pel periodista Xavier Manau. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment.
I ens acompanya avui el Xavier Eritge, candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a aquestes properes eleccions del 10 de novembre. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Ens tractarem de tu.
Sí, sí, cap problema.
Molt bé. Doncs escolta, la primera pregunta és, realment, de cara a aquestes eleccions del 10 de novembre, quin és el vostre objectiu?
Bueno, el nostre objectiu és ser molt forts. Quan diem de ser forts, vol dir que l'única manera que té en aquests moments l'independentisme i el sobiranisme de fer saber a l'Estat que no hi ha cap més opció que obrir el diàleg i que no hi ha cap més opció que per solucionar el conflicte que entra per la via política és demostrar en tot moment que per molta repressió que hi hagi, els vots sobiranistes, no, els vots independentistes continuen mantenint l'atenció i continuen ocupant com si sí, vull dir que no hi ha una baixada, no? No, realment continuem mantenint la mateixa força a totes les institucions, no només al Congrés, sinó al Parlament, sinó fins i tot als municipis, o sigui, demostrar que per molta repressió que hi hagi, el sobiranisme continua fort, no? I jo crec que aquesta és una altra nova oportunitat. I a més tenim present que en aquests moments l'Estat espanyol té un problema de governabilitat important, no? I d'estabilitat política, i que en part, una gran part, passa per precisament per nosaltres. I això ve a dir que el fet de no resoldre políticament el conflicte català precisament també els té unes repercussions de cara a la pròpia governabilitat de l'Estat, no? Doncs, per tant, com més forts siguem nosaltres, més se n'hauran de donar tard o d'hora de que realment el tema català s'ha de resoldre per la via política, no? I a partir d'aquí entrar cap a un nou cicle, no? És la manera, no, de dir, nosaltres per molta repressió que hi hagi continuem mantenint la gent al carrer, continuem mantenint les opcions a les institucions, lluny d'afluixar. Fixeu-vos que cada vegada sembla que anem pujant, encara que sigui molt poc a poc, anem pujant realment el nombre de gent que cada vegada se suma a la causa, no? I per tant és una manera de fer saber a l'Estat, no?, de que s'ho ha de replantejar de nou tot.
Les enquestes apunten que hi haurà una reedició del bloqueig i que les forces nacionalistes poden tornar a ser decisives en aquest aspecte. Llavors, una mica, quines són les vostres condicions per investir Pedro Sánchez o qui sigui?
Mireu, nosaltres ja vam intentar al seu moment, recordeu que no ens hi vam negar, nosaltres vèiem que un acord entre Podemos i socialista, Partit Socialista, era una oportunitat, una possibilitat perquè s'obrés alguna escletxa. A més, tenim present que hi havia els comuns, que per tant podien actuar de pont, i per això en aquests moments nosaltres vam dir, per nosaltres no serà, no? A més, veiem una voluntat clara també des del Pedro Sánchez de dir, si finalment no es fa aquest acord entre Podemos i nosaltres, això és culpa dels independentistes que ho volen bloquejar. Nosaltres vam dir, no, nosaltres no volem bloquejar res. O sigui, si no es va realment, si no arriba a un acord, no és per culpa dels independentistes que no ho volen, sinó simplement perquè vosaltres no us heu ficat d'acord, no? I ara l'escenari ha canviat. Ara es veu molt lluny, crec que veiem molt lluny el que és un possible acord amb Podemos, es reinicia un possible acord amb Podemos, si hem de ser realistes, no? I en canvi el que sí veiem és un possible acord, no?, que estem veient amb Partit Popular i Ciutadans per fer un pacte d'estat, no?, per tancar-ho. Per tant, amb un pacte d'estat que creiem clarament que serà una involució en molts temes, no?, nosaltres claríssimament no donarem suport amb aquest govern, no?
Esquerra havia sigut sempre la força típicament independentista, i en canvi Convergència era el peix al cove, no? Ara sembla ser que JxCat sembla que us passi per l'esquerra en aquest aspecte, que sigui més trencador, que vosaltres sigueu més pactistes.
Bueno, jo crec, fixeu-vos que en aquests moments se presenten al Congrés tres grups dins el front sobiranista, no? JxCat, la CUP i nosaltres. Independentment que cadascú faci el seu discurs i vagi modulant el seu discurs en funció també o en funció una mica també l'electorat o fins i tot les estratègies partidistes, el que està clar és que els tres grups precisament tenim el nostre discurs, perquè és un acord, és un acord. Quan estem parlant a vegades de taules de diàleg d'una estratègia comuna, no?, doncs realment comencen a haver signes d'estratègies comunes, i els tres grups, independentment després dels discurs que fem a les campanyes, tenim molt clar que hi ha un tema que és la via del diàleg, que és l'única resposta, que s'ha de parlar d'amnistia, de la llei d'amnistia, i per tant amnistia, i l'altre tema que és el dret a determinació com un altre element damunt de la taula. Fixeu-vos que independentment del to que gastem a vegades uns i els altres, aquest discurs, que és un discurs molt centrat, crec jo, un discurs realista, no?, de tornar a la política al conflicte, el compartim tots tres grups. Per tant, això és important, no? A part de la gesticulació que puguem fer, i sobretot en campanya com ara, no?, una mica.
Ens has parlat d'aquestes tres llistes que tenen en comú tots aquests punts. Vam preguntar a la candidata de Junts per Catalunya per què no havia una llista unitària.
Sí, tornem una mica amb la insistència de llista unitària. Mira, nosaltres sempre diem que
ho dic perquè vam preguntar i ella ens va contestar, per nosaltres no ha sigut, i per qui ha sigut? Diu, home, si som dos, nosaltres no ha sigut, ha sigut pels altres.
Passa que és el que diem, no som dos, som tres en aquests moments. Per tant, un acord amb JxCat no seria una llista unitària, seria una coalició en tot cas, no? Una llista unitària nosaltres entenem que hauria de ser una llista on s'incorporés la CUP. Bueno, està la cosa complicada. D'altra banda, nosaltres també creiem que l'independentisme, el sobiranisme és molt transversal, amb qüestions nacionals tot té molt clar i tenim els objectius que coincidim, aquests punts us hem dit que realment coincidim moltíssim amb les qüestions nacionals i com solucionar el problema del conflicte català. El que passa que hi ha molts temes, per exemple, que compartim discursos i bases ideològiques molt diferents, no? I en qüestions socials doncs moltes vegades no sempre compartim el mateix, no? Al Congrés, el fet... El Congrés és un gran aparador i un gran espai mediàtic impressionant, i el fet a vegades de tindre varios grups internament que repeteixen una vegada i una altra el mateix problema, també té molta importància. O sigui, fixes quan tractem algun tema de Catalunya al Congrés, ho fem nosaltres, ho fan Junts pel Cat i ara ho faran la CUP. Per tant, és important que fins i tot no només el tema de unitàriament, sinó que realment hi hagi gent a darrere i que puguis intervenir no 5 minuts, sinó que entre tots puguem intervenir 10 minuts i repetint insaciablement cada vegada, no? Per tant, nosaltres veiem també que amb el cas concret del Congrés l'estratègia crec que és la millor. Tingueu present que durant aquests 3 anys i mig, 4 anys, amb PDeCAT i amb Junts pel Cat teníem un acord claríssim al seu moment amb el Campuzano, que era el portaveu del PDeCAT, i amb en Joan Tardà, i ara també amb els portaveus actuals, doncs tenia molt clar de que en qüestions nacionals l'acció sempre seria la mateixa, en qüestions nacionals, i en canvi en qüestions socials, doncs bueno, cadascú donava una mica el marge que volia, no? Però que tingueu clar que l'estratègia en qüestions, amb el tema del conflicte català, és molt clar, no? I que som 3 veus, o ara podrem ser 3 veus al Congrés, no?
Parles de la CUP, la presència de la CUP obre un nou escenari, no hi ha el Front Republicà, ara hi ha la CUP. Penseu que es pot restar vots, o penseu que pot mobilitzar una part de l'electoral que a l'abril no es va mobilitzar?
Nosaltres tenim clar, i això us ho puc dir tranquil·lament, nosaltres tenim clar de que un part de vot que tenia, per exemple, quan jo em vaig presentar les altres eleccions, una part del vot era una part del vot de la CUP. No sé exactament si és significativament, perquè també la tendència de la CUP durant aquests anys era no votar a l'estat espanyol, no? Per tant, tampoc sabem si era realment una quantitat molt gran de vots que teníem o no. El fet de que aparegui la CUP és important, perquè el que fa és ampliar un ventall, tota aquesta gent que no votava mai a les espanyoles, ara probablement hi haurà un sector que votarà, i això t'obre un ventall, amplia el que seria la representació de l'independentisme, sobiranisme, el Congrés, però a més, no només els vots nostres que puguin marxar cap a la CUP, no només no els perdem, perquè el vot sobiranista nosaltres ho contem com igual, sinó que probablement a nosaltres en aquests moments d'Esquerra, ja ho sabeu que ens interessa probablement captar vot d'altres partits o d'altres grups, com poguessin ser algun partit socialista que a última hora es despenge, o uns comuns que veient davant de l'acció allò repressiva de l'Estat, doncs realment facin un pensament i vinc cap a nosaltres. És per aquí on veiem que el fet que aparegui una CUP que recuperi un vot que no donava mai, i que a més nosaltres puguem guanyar un cert vot, el que farà, i que potser és el més important, és que realment aquella franja del 50% no, realment la puguem anar superant i puguem ser cada vegada més i més forts, no?
Xavier, quina és la situació de Catalunya a hores d'ara?
La situació de Catalunya és complexa. Ara estem precisament en un moment de... El que comentàvem, en un moment de plena revolució, és així claríssimament, estem en un procés de revolució social i política molt forta, no? I és difícil a calibrar en aquests moments i veure realment què ens està passant, perquè fixeu-vos que ara encara no hem tancat un dol de l'1 d'octubre i dels mesos d'octubre, encara no l'hem tancat, i en canvi comencem un altre dol, que és el tema de la sentència. Per tant, estem just al mig del que seria un canvi probablement d'estratègia, de plantejament, i probablement del que ha de ser el sobiranisme i l'independència a partir d'ara, no?
Hi ha fulla de ruta, és a dir, sabem cap a... Segons vosaltres, vull dir, hi ha uns terminis i un...
No, terminis aquesta vegada no ens fiquem terminis, perquè veiem que realment el full de ruta que es va establir llavors es pensava, no?
És a dir, el full de ruta on acaba?
O sigui, el full de ruta nosaltres tenim molt clar que en aquests moments l'estratègia, i això el compartim tots, no? L'estratègia és mobilitzacions al carrer i que la societat civil realment pressioni per això que us dic, no? Perquè vagi tensionant, i anem demostrant a l'Estat que la gent és la mateixa i més, no?
Sí, però la gent que ha sortit al carrer bàsicament s'ha mobilitzat pel tema de la sentència, no? Sí. Per la independència.
No, però té molt clar que el que surt contra la sentència, però hi havia molta gent que també anava darrere per poder tirar endavant el projecte, en aquest sentit. Si no, només era sentència. Si la sentència d'alguna manera és un rebuig contra la sentència, que és injusta, però és que aquesta sentència ve arrel, no, d'una persecució contra l'independentisme i el sobiranisme, perquè el projecte que nosaltres plantegem, que és la república i la independència, realment no, l'estat no el vol contemplar, no? Per tant, a darrere, tot i que són lluites puntuals, al darrere hi ha una voluntat realment de fer un canvi social, no? L'altre element, si fixeu-vos, l'altre element seria les mobilitzacions al carrer, que nosaltres creiem que han de ser fortes i molt fortes i continuades. L'altre, ser forts a les institucions, per això demanem anar al Congrés, o per això demanem de poder anar incrementant el pes específic de l'independentisme. I l'altre seria buscar unes estratègies conjuntes, que és aquí on deies, quin és el full de ruta? Bueno, el full de ruta, veient l'experiència de l'anterior full de ruta amb unes dates, com si fos una cosa molt ben pautada, i veient com respon l'Estat, el deixem bastant obert, però tenim molt clar que el que hem d'anar, perquè és l'única manera de resoldre aquest conflicte, és a través del diàleg. Això sí, nosaltres damunt de la taula hi ha el tema de l'amnistia, perquè no es pot començar a dialogar ni a negociar tenint gent a la presó, i l'altre gran tema és el tema del dret a l'autodeterminació, però nosaltres és bàsic, per tant és el referèndum, no? I això jo crec...
O sigui, la finalitat és aquesta.
La finalitat seria aquesta, i aquest és un element precisament que compartim tot los, no només grups polítics, sinó fins i tot organitzacions.
Pedro Sánchez va dir que tenia intenció de penalitzar el referèndum, aquí convoqués un referèndum, i totes les propostes respecte a Catalunya, o pràcticament totes, eren d'una repressió continuada.
Bueno, és que Pedro Sánchez ha comprat ben bé el discurs de la dreta, aplica la Constitució no com un cos jurídic obert amb possibilitat d'interpretació. Sabeu que hi ha una part de la Constitució que permetria fer un referèndum, o ell mateix a l'Estat podia convocar un referèndum amb aquest tema, no? Per tant, hi ha solucions en aquest sentit. L'altre cas, el que fa ell és comprar el discurs de la dreta, tancar en banda, utilitzar la Constitució i l'Estat de Dret com simplement acotar, no? No donar més marge, però el Pedro Sánchez s'haurà de donar tard o d'hora que si vol resoldre aquest conflicte català, que en aquests moments els està suposant un desgast a l'Estat, 4 anys, 4 governs, i a més, no només amb la repressió, no només afluixa l'independentisme, sinó que es va reforçant i va creixent, doncs jo crec que potser s'haurà de plantejar algun dia Pedro Sánchez i els altres grups de que potser caldria una certa reforma del model d'estat actual, no? Perquè precisament tot aquest problema que hi ha hagut, tota aquesta tensió que hi ha hagut durant aquests anys, és perquè lluny d'haver-hi una reforma del propi model territorial de l'Estat o fins i tot una reforma de la pròpia Constitució, el que s'ha fet és utilitzar com a element de bunkerització, no?, el propi Estat. I jo crec que amb el temps se n'hauria de donar que és l'única manera de tirar endavant, no?
Per què creus que la política espanyola normalitza el discurs de feixista de Vox? Que bueno, ningú es fiqui les mans al cap, digui, això no pot ser.
Això és greu, és veritat. A mi m'estranya moltíssim, m'estranya moltíssim. Probablement, davant del tema català, doncs els hi va bé també, a vegades, o sigui, això és utilitzar el vot, utilitzar aquest sector feixista que hi ha a l'Estat espanyol per contrarrestar també l'independentisme. Jo crec que és una trampa enorme. Fixeu-vos, al moment que va haver és una trampa enorme perquè Vox a darrere no té un discurs ni constitucionalista, ni fins i tot, crec jo, democràtic, sinó que salta i rebenta tot el que seria els acords de la pròpia Constitució, no? I per tant, donar ales, i si no donar ales, blanquejar, com per exemple el debat d'ahir, no? Donar-li ales sense contrarrestar-li, sense discutir-li, i donar com per fet aquests plantejaments quan ja estaven superats, vol dir un tema preocupant, no? El que fet de que Vox tingui aquests menys una veu a dins de l'Estat i que se'l blanquegi, i que fins i tot en alguns casos algú compri el seu discurs, t'està demostrant perfectament de que l'Estat està en un procés d'involució, i això és perillosíssim, no? Per què el blanquegen? Doncs probablement perquè els hi va molt bé estirar el primo de fumo sol, a veure si fem callar amb aquests catalans, no? O sigui, forma part una mica de l'estratègia aquesta de repressiva i de contenció de l'independentisme, no?
Parlem de Lleida ara. Les darreres enquestes i els resultats de les darreres sembla que avalin que tornareu a repetir els dos representants.
Sí, de fet, nosaltres va haver una enquesta que ens deien 3, nosaltres pensàvem que és molt difícil, perquè 3, ja sabeu que aquí Lleida has de guanyar nosaltres creiem que si revalidem els dos, i creiem que revalidem els dos, però nosaltres ja estem contents, perquè de fet tindre dos diputats no havíem tingut mai des de Lleida dels diputats al Congrés, i tornar a revalidar vol dir que continuem com a força majoritària. En tot cas, en aquest sentit, jo crec que el fet potser el repte en aquests moments no és tant que nosaltres revalidem, que sí, sinó fins i tot que en aquests moments dels quatre diputats, tres són sobiranistes, no? I un és socialista. Sí. Clar, el desig, el somni humit que vaig dir l'altre dia precisament en campanya, no? El somni humit seria que en aquests moments féssim saltar el diputat socialista i que pogués ser un diputat independentista. Això seria impressionant, perquè a nivell de circunscripció de Lleida, imagineu-vos, seria un ple, un ple dels pots, no? En tot cas, hem de ser realistes també, no cal fer volar colom, sinó que probablement se repetirà, jo crec que probablement se repetirà el mateix, no?
Parlaves abans a mig i llarg plaç del tema dels objectius. Evidentment el dia a dia s'ha de seguir vivint.
Correcte.
Per tant, anem a parlar d'infraestructures, per exemple, a la demarcació de Lleida. Què creieu que és més urgent?
A la demarcació de Lleida sabeu que sempre hi ha uns dèficits, que sigui el govern que hi hagi, sempre hi ha hagut dèficits en aquest sentit, no? Nosaltres creiem, i són infraestructures que crec que s'han portat debat durant aquests anys i que crec que són fonamentals pel nostre territori. Una és el que és el tema de la P2 amb la Nacional 240. Nosaltres creiem que s'ha d'haver un alliberament de la P2 i que la P2 ha d'absorbir tot el trànsit pesat que et ve de l'interior de la península i que connecti amb Tarragona. Això et permetria d'alguna manera descarregar la Nacional 240, el trànsit pesat, i probablement la Nacional 240 llavors passaria a ser una via de comunicació important, però a nivell més local o més regional. Llavors, a partir d'aquí, sapien realment, traient-hi la pressió del trànsit pesat, doncs probablement fan falta reformes a la Nacional 240, i per tant creiem que val la pena. Clar, penseu que d'aquí dos anys, em sembla que vens ja la concessió.
El 2021, sí.
2021. En aquests moments,
teòricament.
Exacte, sí. Teòricament. En aquests moments dèiem que si la volguéssim vèncer, amb 26 milions, em sembla, d'euros, ja vencíem la concessió. O sigui, la podíem perfectament i avançar. Imagineu-vos, 26 milions d'euros, ara, l'any que ve seran 16 o 15. Sí. Fixeu-vos que ens hem apropat, no? El que serà qüestió de veure és després com és concret i quin model és concret, no? Llavors, a partir d'aquí, jo crec que és important tenir present a veure quin model d'autopistes o quin model de gestió fins i tot les pròpies autopistes que travessen Catalunya s'ha d'agafar. En tot cas, el que jo tinc molt clar és que l'autopista ha de ser l'eix principal, no? L'altre element seria seria sobretot l'eix pirinenc. És un eix que precisament ha estat abandonat molts anys i que és l'eix que enllaçaria totes les valls que conformen el Pirineu. O sigui, les valls són verticals, no? Són de nord a sud, i per tant els hi fa falta realment grans vies que connectin d'est a oest o d'oest a est, no? Per tant, que és fonamental, crec que és molt important, perquè això permetria probablement un salt endavant amb tot el que seria el desenvolupament del Pirineu. Però això no es fa tampoc sense tot el tema, per exemple, de la fibra òptica, del tema no només les comunicacions físiques, sinó les comunicacions que tenen a veure amb fibra òptica i connexions més digitals, no? Per què és important? Perquè d'alguna manera en aquests moments ha de tindre les mateixes oportunitats una persona que viu a Lleida de cara a obrir el seu negoci, de cara a estar ben comunicat, de cara a tindre uns serveis, que un que viu, per exemple, no sé, a la Pobla, o que viu a Salàs, no? I per tant és important que tingui bones carreteres, però que també tingui bones comunicacions. Tothom ha de tindre les mateixes oportunitats. Jo crec que quan parlem d'equilibri territorial és això, no? De que realment pugui tindre bones comunicacions. Finalment també hi ha tot el tema dels rodalies. És l'altre gran projecte. Recordeu, fa uns 15 anys es parlava des de sindicats, no? Es parlava de que realment havia d'haver un projecte de rodalies al territori de Lleida, i una mica això es contraposava en aquell moment, recordeu, amb l'aeroport del Guaire. Dèiem, què triem, l'aeroport del Guaire o establir una xarxa de rodalies? I es va triar finalment per l'aeroport del Guaire. Jo crec que aquí vam fer un error, no? Perquè almenys probablement hauríem estat molt, molt més avançats en aquest sentit, no? Jo crec que és molt important aquest tema, i fomentar el transport públic, les connexions entre els grans municipis, i a més tenim present que aquí hi ha el pla de l'estació que es planteja com un espai internodal, no? Amb tota aquesta xarxa de rodalies de comunicacions amb municipis propers, no?
Ara que parlem de territori, estem en una zona eminentment agrària, amb un sector que s'està acostumant a vendre sota preu de producció. Sí. Llavors, quina és la proposta d'Esquerra per defensar aquest territori que viu del camp, no?
Malauradament, el sector agrari pateix crisis des de fa molt temps, és molt vulnerable. Vulnerable per què? Perquè des del veto rus, però a més hi ha el tema del Brexit, que hem de valorar realment quin impacte tindrà, però a més s'han fet en aquests moments acords transoceànics, per exemple com el Mercosur, com el CETA, com el CTA, que acaben perjudicant moltes vegades els productes nostres.
I a sobre, perdona, hi ha els aranzels
dels aranzels del Trump, que el que fan és perjudicar i ficar uns reptes molt grans, no?, damunt dels nostres. Això que afecta, sobretot el petit productor, el que és les empreses agràries més o menys organitzades tenen més capacitat per superar això, però el petit productor realment és el que li afecta. Llavors jo crec que com a administracions públiques el que hem de fer és potenciar al màxim a través de les ajudes de la PAC, a través de tot tipus d'ajudes, a través per exemple del Pla de Desenvolupament Rural, però altres ajudes, no? Sobretot ajudar el que és el petit productor perquè i intentar si es pot, no? Amb el tema dels preus és un tema, és un gran repte, entres amb la llei de, amb el tema de la competència i amb el tema de la llei de competència, per tant segons quins temes en pots, però sí que d'alguna manera intentar regular o si no regular incidir sobre quins serien els preus justos, jo crec que és important, no? Perquè si no els hi fas inviable totalment que puguin tirar endavant. Clar, davant d'una situació com aquesta jo crec que les administracions públiques han de volcar-se davant d'aquest petit productor, perquè a més del petit productor, de que estàs garantint un sector proper dels propis gent que viu, el que fas també és arrelar la gent que viu als municipis i que es dedica al món agrari, són gent que d'alguna manera fa que el territori estigui repartit, que no hi hagi uns desequilibris, estigui cohesionat, estigui ben fixat. Jo crec que és important això. O sigui, hi ha un objectiu que no és només que pugui ser viable, que tothom pugui viure de les qüestions agràries, sinó a més que quedi fixat i que d'alguna manera els municipis no ens trobem amb un cert despoblament com ens trobem en sectors de Garrigues o sectors del Pirineu, no?
Doncs escolta, que hem arribat al final pràcticament, però ara et deixem, com sempre, aquests segons perquè puguis demanar el vot cap a la teva formació.
Bueno, bàsicament us dic, no, de que en aquests moments ens trobem amb un escenari molt diferent del que els vam trobar anterior i l'escenari és que hem de triar entre un acord que sembla que es vol establir entre el PSOE, els Ciutadans i Partit Popular per bunqueritzar l'Estat, per fer front bàsicament a dos grans reptes que tenen al davant, que és el tema de la nova crisi econòmica que estem entrant, no? La nova recessió econòmica i també el tema català, i que lluny de donar solucions sembla que l'opció que s'està agafant és de retallades econòmiques, retallades de drets i de retallades també socials. Lluny d'això, la proposta que fem nosaltres és el republicanisme. Nosaltres som l'altra opció, d'alguna manera, és el republicanisme. El republicanisme vol dir recuperar el que és el sentit realment del que és la democràcia plena. Democràcia plena vol dir el respecte a tots els drets, drets civils, drets col·lectius, però també els drets socials. I per tant aquesta és l'opció que nosaltres apostem i en aquests moments us demanem, no? Se dirimeix en aquests moments aquests dos models dins de l'Estat i per tant us demanem això. El que està clar és que davant de la sentència, davant del cop de la sentència, una manera de respondre a la sentència és realment respondre nosaltres a les urnes, com sempre ho hem fet, i per tant a cada cop, aquests dies ho he anat dient, no? A cada cop que ens han donat aquests dies nosaltres hem de respondre amb un vot a les urnes, no?
Doncs Xavier Eritja, candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a aquestes eleccions del 10 de novembre, un plaer que hagis estat avui amb nosaltres, que vegi tot molt bé.
Vinga, vosaltres.
Molta sort diumenge.
Gràcies.
I Xavi Manau, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies.
Igualment, per rebre-us aquí a casa nostra.
I aquesta ha estat una nova entrevista electoral. L'esteu escoltant a la cadena COPE, també la esteu veient al canal de YouTube del Diari La Mañana i, evidentment, la podeu llegir a les plenes del Diari La Mañana. Moltíssimes gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
Vinga, que anem camí cap a la una, obrint la finestra dels records, la del Joan Bellmunt.
Mira, doncs avui parlarem una mica dels comptes de Torregrossa. I cal agrair al senyor Vicent Lladenós a Giró, que ens ha fet un bon treball i ens va lliurar un extracte al seu dia. Però tot treball d'investigació i de recerca és bo que no es quedi en un calaix. Cal que surti a la llum. I més, quan, com és el cas, ve a clarificar alguna errada que potser s'havia perpetuat, com és el lloc de naixement del primer comte de Torregrossa. Totes les informacions escrites sobre els comtes, diu Lladenós a Giró, donen com a lloc de naixement del primer comte, Jaume Nuet Minguell, la població d'Alcarràs, quan és demostrat que els pares del Jaume es van casar a Torregrossa el 19 d'abril de 1831 i el Jaume naixia el 29 de juny del mateix any, del mateix 1831, a Torregrossa. És a dir, dos mesos després d'haver-se casat. Aquest fet, doncs, ens diu que van fer Pasqua abans de Rams, que també era una dita d'abans, no? És a dir, està en estat de gestació abans de casar-se.
Aquesta dita és molt bona.
Sí, 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 doncs era molt general.
Pasqua abans de Rams, sí.
Doncs devia motivar, doncs, que la família marxés al Carràs, d'on era fill el pare del Jaume. La mare era de Cal Ferrer de Torregrossa, com que els que venien de la professió dels ferrers. I d'aquesta manera posaven una cortina de fum al fet esmentat. El Jaume va ser senador i diputat a Madrid. També va néixer a Torregrossa el seu germà, Josep Antoni i Casimir, que serà alcalde de Lleida durant un mes i president de la Diputació, mentre que el germà petit, Enric, va néixer a Lleida. Vicent Lladonosa manifesta que totes les dades les té documentades i, per tant, ja és hora d'aclarir que el primer comte era nascut a Torregrossa i no a Alcarràs. Per tant, hem parlat dels comtes de Torregrossa. Gràcies al Vicent Lladonosa Giró. I la dita d'avui ens diu: qui molt abraça, poc estreny.
Vaja, i tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
En uns segons ens plantem a la una de la tarda, senyals horàries, darrera hora informativa, i després, ja saps, estem a dijous i, per tant, tenim les escapades de COPE amb el David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Dèiem al principi que ull que tenim ha caigut, han caigut. No, no vol dir que durin, però han caigut entre 16 i 20 centímetres al Pirineu de neu. Ha arribat el fred, veurem si això es manté o no. Però de moment són les escapades de COPE que t'acompanyen els dijous des de la una fins a arribar a les dues. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa amb Marta Ruiz i Antonio Raiz.